Northam Robotics, modelo doméstico NDR-114, número de serie 583625. Hola.
Hola.
¿Son la familia de uno?
Pues eso creo.
Es terrorífico. No es terrorífico, es estúpido.
Eso lo dudo mucho.
La familia de Jenny Harrison tiene uno y Kate McAllister otro. Todos son iguales. ¿Qué es eso? Es un androide.
Oficina Luca, Cataluña, Rayo.
Avui a l'ofici d'educar, la robòtica. Isaac Asimov va ser un gran referent en ciència-ficció i tenia visions futures d'una lucidesa sorprenent. Tot i que la seva especialitat era la bioquímica, va escriure molt sobre robòtica. Va escriure un relat curt titulat The Fun They Had, en què ens dona pistes sobre com imaginava l'educació en ple segle XXII. Asimov vaticinava que l'escola ja no seria un edifici on van tots els nens, sinó que el procés educatiu i d'aprenentatge es faria a casa, en una habitació específica i governada pel professor mecànic. Aquest professor el descrivia com un robot de forma humanoide programat per encendre's de dilluns a divendres a una hora determinada, donant continguts personalitzats cada dia i amb una ranura mig tronc per introduir-hi els deures del dia anterior. No tenim robots professors, tal com vaticinava Asimov, però sí que la robòtica i la programació han entrat en força a les escoles, ja sigui en horari lectiu o com a activitat extraescolar o en casals d'estiu. I creix la demanda de professionals del sector. Per Carlos Casado, professor d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC, les empreses tecnològiques es queixen que falta gent, la producció industrial s'està tecnologitzant, tot es controla per ordinadors, en una tendència que anirà més i es crearan nous llocs de treball perquè es necessita personal que sàpiga fer servir aquests mecanismes en un procés semblant al de la revolució industrial. A la comunitat de Navarra, la programació i la robòtica formen part ja del currículum i són diversos, segons els experts, els avantatges d'introduir robòtica i programació a l'aula. Afavoreix el raonament, la creativitat, el treball col·laboratiu, en un aprenentatge fonamentat en l'assaig i l'error i l'autoaprenentatge. Introduir la robòtica en l'educació pot consistir a fer un robot i donar-li vida o a programar per crear aplicacions per mòbils, perquè és un aprenentatge pràctic que defuig les lliçons magistrals. Pel professor Xavier Eguiguren, el nen aprèn a pensar buscant solucions, treballant hipòtesis, perseverant i insistint i transferint coneixements, i ho fa en equip. Avui a l'ofici d'educar, la robòtica.
L'ofici d'educar.
Xavier Tadó. Encara són una minoria els centres catalans que aposten de manera decidida per la programació.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. El 1983, el txec Karel Čapek va publicar la seva obra Rossum's Universal Robots, RUR, R-U-R, que va ser un èxit. En la traducció a l'anglès d'aquesta obra, la paraula txeca, robota, que significa treballs forçats o treballador, es va traduir a l'anglès per robot. D'aquesta forma, es va encunyar el mot robot i es va popularitzar i difondre per tot el món. Abans, l'enginyer espanyol Leonardo Torres Quevedo havia encunyat el terme automàtica, que és un antecedent de la robòtica. A partir de robot, el terme robòtica és encunyat per Isaac Asimov, probablement a l'obra Círculo Vicioso. La robòtica és la ciència que estudia els robots. És una branca de l'enginyeria que concep, dissenya i construeix robots i tot el que estigui relacionat amb ells. En la ciència-ficció, diversos autors han creat robots que són mundialment famosos, molts d'ells portats al cinema a pel·lícules tan conegudes com Terminator, Blade Runner, La Guerra de les Galàxies, amb el cèlebre R2-D2 i C3-PO, Robocop, Transformers, Wall-E, robots, intel·ligència artificial, Ultimàtum a la Terra. Tenim, per tant, una llarga història de la robòtica. El repte que se'ns planteja és com fer possible que la robòtica alliberi a les persones del treball pesat i de les tasques repetitives i ens puguem dedicar més a tasques creatives, a l'oci, a fer conscient del benestar o simplement a allò que ens interessa. Per impulsar aquest projecte de futur cal una educació en robòtica, no sols pels futurs enginyers, sinó pels usuaris que en serem tots.
I avui a l'Ofici d'Educar parlarem de robòtica i ho farem amb l'Eulàlia Canet. Ella és mestra de l'Escola Puig Les Cadiretes, especialista en noves tecnologies aplicades a l'educació. És avaluadora Toolbox d'aplicacions educatives, ha dissenyat i posat en pràctica el projecte de robòtica del seu centre i ha experimentat una introducció a la realitat augmentada a l'àrea de ciències. Benvinguda, Eulàlia Canet.
Moltes gràcies.
Ens acompanya també el Vicenç Casas, és enginyer electrònic, professor de robòtica, explicarem què és això de robòtica, al Col·legi Mare Déu dels Àngels i tècnic amb intervencions assistides amb gossos. Benvingut també, Vicenç.
Gràcies.
I ens acompanya també el Bernat Foix, que és fundador de CodeLearn, que també és una empresa que treballa per introduir la robòtica. Ho dèiem ara, ens ho deia el professor, el catedràtic Rafael Vizquerra, de la importància de l'educació en robòtica pels enginyers, però també pels usuaris, perquè tots ens hi trobarem i, per tant, la robòtica, ens agradi o no, forma part del nostre present i sembla que en el futur encara formarà part més del nostre futur. Una educació en robòtica, com ho hauríem d'entendre, això? A veure, com ens ho expliqueu? Què vol dir una educació en robòtica, Eulàlia?
A veure, una educació en robòtica significa dos aspectes. El primer és l'ús dels robots per tenir accés a altres, perquè ens puguin assessorar en altres matèries. Pots fer servir un robot per educació emocional, pots fer servir un robot per acabar de consolidar temes matemàtics, temes de medi, etc. I per altra banda, fer servir la robòtica com a aprenentatge de la programació, perquè mitjançant els robots entres en el llenguatge de programació amb tot el que és això, aprendre a programar, i com l'aprendre a programar també t'ajuda a tenir tot un seguit d'estratègies, com és el agafar un problema i fer-ne problemes més petits, més assequibles, més portables, a reconèixer patrons, que són coses que la programació t'hi porta, però que et serveixen per qualsevol altre àmbit de la vida, ja no escolar, sinó de la vida. Trobes un problema molt gros, t'ofegues, doncs no, fes-ne bocins més petits que puguis anar superant. T'aporta això, tot un seguit de riqueses que després et serveixen per altres àmbits.
Sí, és el que alguns anomenen el pensament computacional.
Què és això del pensament? Perquè doncs, quan et vam escriure, sí, Bernat, tu ens vas dir, és que passa que hi ha molta robòtica que s'està fent que no s'entén com s'hauria d'entendre. Llavors em diu, doncs vine, que ens ho explicaràs. Com ho hem d'entendre,
exacte,
això?
A veure, nosaltres veiem la robòtica com un mitjà per adquirir una sèrie d'habilitats o per adquirir, doncs, experiències, diferents coses, no? Però no com un fi en si mateix, no? Al final, per exemple, en la robòtica, doncs, una de les coses que et pot portar, doncs, és això, a la programació. Més en general, al pensament computacional. El pensament computacional són les habilitats que ara l'Eulàlia ens ha descrit, que són totes aquestes que al final t'ajuden en el dia a dia de la teva vida, no? La vida.
Per exemple, digue'm habilitats que podríem desenvolupar.
Són habilitats de resolució de problemes. Com que la vida, per bé o per mal, està feta de problemes, no? Problemes des de he d'anar a buscar el pa, quina és la ruta més ràpida, o he de fer contentes tres persones, com ho puc fer, no? Com que la vida... Doncs està feta de problemes. El pensament computacional ens dona, gairebé sense donar-nos, aquestes habilitats que després ens permet aplicar-ho amb qualsevol cosa. Són habilitats de la branca de la lògica, però també són habilitats, doncs, el que ella comentava, no? De reconeixement de patrons. Què vol dir això de reconèixer patrons? Vol dir que si et trobes a un problema que s'assembla una mica a un problema que ja t'havies trobat abans, saber, ser capaç d'identificar això, pensar la solució que vas aplicar a l'altre problema i dir, vale, però si allà em va funcionar, com ho adapto això en aquest problema que és una mica diferent?
Clar, tu t'escolto i penso que m'estàs parlant de la saviesa, no?
Bueno, entenc que tot al final està una mica relacionat, no? Perquè els ordinadors facin el que nosaltres volem, hem de ser capaços de transmetre'ls com nosaltres pensem. Ara per ara és la principal branca de desenvolupament de, per exemple, la intel·ligència artificial, no? Intentem, per exemple, entendre com els nens aprenen aquests coneixements per fer que les màquines, d'alguna forma, siguin capaces de reproduir això.
S'ha fet molta literatura i cinema sobre la robòtica, les coses bones, les coses no tan bones. Hem començat escoltant una pel·lícula. Hem de tenir... hem de ser temerosos dels robots i del que ens poden aportar i com hem de transmetre aquests coneixements, aquesta saviesa que ens estava dient el Bernat, a l'hora d'educar els nostres fills en l'ús d'aquesta tecnologia.
Home, sí, segurament sí que hem de ser una mica temerosos, no pas tant en els robots, sinó en l'ús que les persones poden arribar a fer dels robots, no? Llavors, ja es veuen avui en dia aplicacions dels robots en temes militars, per tant, finalment aquests robots s'apliquen en guerres, no? Els drons, tancs autoguiats, exoesquelets per soldats perquè siguin més forts, puguin portar més armament a sobre, etcètera, etcètera. Per tant, clar, en aquest sentit, la robòtica, òbviament, té molt de potencial, però potser no és el potencial que volem que acabin aprenent els nostres fills per fer un món millor el dia de demà. I, per tant, potser sí que part de l'educació en robòtica que es pugui arribar a fer a les escoles també passa per mirar de fer que els nens aprenguin que la robòtica també té molt de potencial per ajudar, no?
D'aquí que vosaltres parleu, ho dèiem en començar, de la robòtica.
Ah, exacte. Robòtica més ètica, doncs en fem la robòtica, que és simplement donar-li un canvi de nom a la filosofia que des de 4 anys al Col·legi Mare dels Àngels ja portem fent, no? Que és ensenyar que els robots, els reptes, les activitats, projectes que els alumnes fan, serveixin d'alguna manera per millorar el món, no? I en aquest sentit, clar, la robòtica pues, acaba sent això, mirar d'inculcar que amb la robòtica es pot ajudar molt.
Com us arriben els nens en cadascun dels àmbits vostres? Tenen coneixements o no de robòtica? Quin imaginari tenen? Quines referències tenen? Els hi fa il·lusió, no? Arriben entusiasmats?
Arriben entusiasmats, això sí.
Això és bo.
I arriba de tot. Arriba des del nen que no ha vist un robot ni ha programat amb la seva vida, el nano que realment té moltes destreses. Però suposo que en qualsevol àmbit de l'escola tens el nen que realment té molta facilitat en un àmbit i el que no. Sí que és cert que, no sé els meus companys, però a mi em passa que arriben de vegades també això amb una mica d'embolic. De què vol dir fer servir una tauleta, què vol dir fer servir un robot, que això que l'ordinador, la tauleta o el robot només farà allò que tu li hagis ensenyat a fer. Ell solet no ho sabrà fer. És una de les primeres coses que els dic. El robot farà el que tu li ensenyis a fer. Si no, ell sol no ho farà. Per tant, si el robot s'equivoca és perquè nosaltres ens equivoquem, però és que l'error és bo. L'error és font d'aprenentatge. Si no, malament aniríem.
Podem parlar d'un cert boom, entre cometes, de la robòtica? És a dir, fa uns anys no se'n sentia parlar i jo recordo que fa l'any passat, a l'escola del meu fill petit, van començar a dir que s'hi feien robòtica i, a més, en anglès. I recordo que els primers dies el meu fill deia fem robòtica, però a més a vegades diuen coses que no les acabo d'entendre. Ara ja ha entrat, no? Però això fa uns anys era inèdit.
Sí, jo puc parlar des de la nostra experiència com a Codelearn. Quan vam començar fa Ara farà 5 anys. El primer any, bàsicament, els alumnes que teníem, nosaltres funcionem com a mestre escolar, els alumnes que teníem eren bàsicament fills d'enginyers, fills de gent que treballa en alguna disciplina relacionada amb la ciència, gent que d'alguna forma sabia que això era una cosa important pels seus fills i li volia transmetre. D'aquí a ara ha canviat molt, tal com dius. Ara mateix la majoria d'escoles doncs s'intenta fer alguna activitat relacionada amb la robòtica, no? És una disciplina que sí, que d'alguna forma està com de moda.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la robòtica.
Carlos Casado. Les noies es veuen poc capaces de programar quan tenen les mateixes habilitats que els nois.
Diu l'Eulàlia que les noies, en parlarem, de les noies i els nois programant. Llegim a la pàgina de Robètica. L'educació del futur ha d'empoderar els nens per millorar el món. Una frase de Marc Prensky. A l'escola Mare Déu dels Àngels, com ho dèiem, hi va haver un moment que vau decidir que introduiríeu la robòtica. I què heu fet fins ara? I com ho han viscut els nens? I quin ha estat el resultat? Tenim un resultat que ens ha portat el Vicenç. Tenim una cosa que la veureu en acabar, perquè la posarem en la fotografia d'aquest àudio, que és un...
És un robot social. Ah. És un robot en forma de dinosaure, pensat per interactuar, per respondre als estímuls que rep per part de les persones.
Un robot social. Això vol dir que té en compte les emocions, que té en compte les relacions?
Correcte.
I això ho heu fet a l'escola?
A l'escola, en el nostre cas, aquest robot serveix com a punt d'entrada per l'assignatura de robòtica. És la mascota de l'aula de robòtica, de fet.
Llavors... I té nom, aquesta mascota?
Sí, Nala. Ah.
Nala per?
Nala, doncs, bueno, perquè és un nom senzill de pronunciar. Uh-huh. Alguns nens el coneixen també de la pel·lícula del Rei Lleó. I bueno, perquè també he vist que acaba també agradant als
I
nens.
I què feu amb aquest dinosaure, que ja ho veureu, és molt bonic i a més respon als teus estímuls. Explica'ns què feu en una aula en el que introduïu això, la robòtica.
Clar, les primeres sessions en segon de primària, doncs, és conèixer la Nala, d'on ve, llavors jo, bueno, els expliquem tota una història, que la Nala ens la ve, i recolzada en fotos, que ens la vam trobar, doncs, a la muntanya, perduda, que vam preguntar si era d'algú o no, al poble més proper, vam inclús preguntar al veterinari si portava xip o no portava xip, i després de veure que, escolta, no era de ningú, doncs que, bueno, que vam decidir adoptar-la, i forma part de l'aula de robòtica, i també, clar, serveix com a un molt bon exemple de robots que ajuden, perquè la Nala, i precisament aquest robot també, ha format part d'un projecte d'utilització d'aquests robots en un entorn hospitalari, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Què fèieu amb aquests robots en aquest entorn hospitalari?
Bueno, què es feia i què es continua fent? Bàsicament, aquests robots el que fan és una eina que serveix per disminuir, mirar d'ajudar a disminuir l'ansietat i l'estrès en els nens que estan hospitalitzats, que diuen els metges que un nen afronti una determinada intervenció, si el nen va tranquil, amb l'ansietat i l'estrès més baix, doncs, bueno, també segurament la intervenció tindrà més èxit, no?
Clar, algú et podria dir, però si posem una màquina, llavors deixaran de tenir contacte entre ells, amb els humans... Què diries tu?
Aquí està la gràcia, que de fet el robot no substitueix a les persones, no ha de substituir tampoc els animals, sinó que ha de ser un complement en aquells casos en què potser el contacte humà o el contacte amb un animal no és possible. Lo maco, per exemple, a Sant Joan de Déu, és que abans que els robots ja hi havien els gossos. Hi ha una associació, que és el CETAC, que porta gossos ensinistrats a l'hospital. Però no tot arreu de l'hospital, per un tema de seguretat i de benestar del gos, el gos pot entrar. Llavors, aquests nens, clar, també tenen dret potser a tenir algun tipus d'eina molt efectiva que els ajudi, no? Doncs en aquests casos comptats, doncs la presència d'un robot social, com és el cas de la Nala, doncs ja s'està demostrant que porta coses molt positives.
Com ho han viscut els nens i què han après? Perquè parlàvem abans d'habilitats, no? Quines habilitats han après i com ho han viscut?
Doncs en el cas de segon de primària, clar, el fet de veure la Nala, bueno, ja fa que d'alguna manera ja diguin, oi, que bé, jo vull aprendre a fer això, no? Llavors ja els tens motivats. I és el que abans també comentàvem amb els companys, no? Que un cop els tens motivats, doncs llavors ja pots mirar de treballar moltes altres coses. Una de les coses que jo també crec que és fonamental és el fet del treball cooperatiu, del treball en equip. A l'aula de robòtica, tots els reptes, activitats, projectes que es fan són en equip, no? Llavors, ells també veuen que, clar, ostres, jo a vegades em puc saber més que els meus companys, però si no ajudo els meus companys i faig que ells també en sàpiguen, potser llavors el producte final no acabarà de ser del tot correcte, no? Llavors també van aprenent, per exemple, en aquest cas el treball en equip, una eina que crec que també és essencial en la feina que després es trobaran en el seu futur.
Clar, són nanos que suposo que no tenen aquesta visió de pensar en el futur seré enginyer, no? I que poden pensar, a veure, en la seva vida quotidiana, quin sentit podria tenir la robòtica, no?
Exacte. De fet, també, per exemple, amb els més petits, és molt maco començar amb una activitat com és la de dibuixeu i un robot, que us imagineu el que sigui, que pugui ajudar. Llavors és molt maco veure com inquietuds que ells tenen, no, d'ajudar a casa, a netejar, ajudar la meva companya del col·legi que, mira, potser, ostres, li costa caminar. Doncs ells ja pensen robots que puguin ajudar en aquestes tasques, fent-les properes en el seu dia a dia, no? Per molt que siguin petits, però que sorprenen molt les idees que tenen, els dibuixos que fan, i que potser dius, jo penso, ostres, clar, ara potser fer aquest robot els hi serà molt difícil. Però ja està bé, ja, que potenciïn la creativitat i la imaginació en això.
Aquest sentit social de la robòtica és molt, molt important, penseu? Bernat, Eulàlia?
I tant, i tant.
Sí.
Moltíssim.
Al final, com a nens i com a adults estem tots en la societat i el que aprenem s'ha d'aplicar en l'entorn en què vivim, no? Per tant, és importantíssim que... De fet, això em fa pensar en una de les iniciatives del creador dels cotxes Tesla, l'Elon Musk. Ell és un dels que impulsa una plataforma que... diguéssim que vol prevenir efectes nocius d'una mica del que dèiem, no? De robots, de la intel·ligència artificial, i molta gent li diu, ostres, però per què et preocupes d'aquestes coses, no? Si això sembla un futur molt llunyà. I en canvi ell, no? com el Vicenç també és avui, que diu, no, és avui que hem de formar sobretot els nens, no? Que seran els adults que es trobaran aquest problema per tal de que en el dia de demà puguin prendre les decisions correctes.
Avui, a l'Ofici d'Educar, parlem de l'educació i de la robòtica.
Sílvia Cardona. La robòtica et permet treballar totes les competències i moltes habilitats com llengua anglesa.
Ens diu l'Eulàlia, la darrera dècada, cicle inicial, he estat investigant com utilitzar la robòtica educativa com a eina al servei de l'aprenentatge i no com a bolet de dubtosa funcionalitat, buscant la manera d'innovar a través, a banda d'altres, de les noves tecnologies. L'Eulàlia Canet, ja ho dèiem, a l'escola Puig de les Cadiretes, tenen experiències amb la robòtica, i per tant en el dia a dia a l'aula s'ha introduït la robòtica. Com ho heu fet i com ho podem a la pràctica entendre? Què feu que hi hagi elements de robòtica?
A veure, això, sobretot intentar que no sigui un bolet, que no sigui aquella cosa que es fa en aquella aula especial només un momentet al dia, no. Intentem, això sí, una introducció a la robòtica, ho ha de fer algú que en sàpiga, que els hi vagi explicant als nanos com funciona, uns mínims, però després que el robot sigui una eina més a l'aula. Tenim un àbac, tenim un diccionari, tenim un compàs i tenim un robot. I aquest robot hi ha dies que ens pot ajudar a resoldre unes taules de multiplicar que segon ens costen horrors d'aprendre, o ens poden ajudar a parlar d'uns angles més aguts o més obtusos d'una manera lúdica. Perquè una cosa és que jo et digui, compara aquests dos angles, quin és més agut, i una altra és que el robot que tenim, que es diu Dash, hagi de resseguir un triangle i no em surti perquè l'angle que estic dibuixant és massa ampli. I llavors, quan comences això en els grups de treball, perquè sempre treballem cooperativament, a discutir, a dir, ai, és que estem posant massa graus, hauríem de posar-ne menys. Estàs descobrint això, el món dels angles, però a través d'un element lúdic que està ajudant molt. És això, és Com ho estem fent és introduint això, unes eines, un llenguatge de programació, un pensament computacional, però que aquests robots acabin convertint-se això en una eina més a l'aula, que el mestre pugui dir, ostres, aquesta part de l'activitat que volia fer la farem al robot.
Escoltem l'Eulàlia, que va conversar amb alguns dels seus alumnes preguntant sobre la robòtica. Escoltem la conversa.
Creieu que es pot aprendre medi, llengua, matemàtiques? Es poden aprendre amb robòtica?
Sí, sí, es poden aprendre. Perquè...
podem aprendre una mica més a dibuixar.
I també es pot fer servir les matemàtiques per fer moure el dash i els robots.
Tothom pot fer robòtica? Tothom en pot aprendre?
Sí.
I creieu que és igual de divertit, més divertit o menys divertit aprendre matemàtiques amb en dash o aprendre matemàtiques amb el quadern de classe?
És millor amb en dash, perquè es mou quan tu li fas una suma, una resta o una multiplicació. I és més divertit, la veritat.
Recomanaríeu a altres nens i nenes que al seu col·le encara no tenen cap robot que fessin robòtica a l'escola?
Sí, els hi recomanaria jo.
Jo també.
Ja ho heu sentit, aquest dash és estupendo, eh?
Aquest dash els hi té el cor robat. És el que fem servir cicle inicial i és també això, un aire com el robot que ens presentaven, que té forma de dinosaure, doncs el nostre té forma com d'extraterrestre blau, i clar, a aquestes edats els hi entra molt pels ulls. I clar, com és... deia l'Ekain, que era el nen que parlava, una cosa és fer la taula de multiplicar, que jo et posi una multiplicació i tu la responguis, i es quedi aquí la cosa, l'altra és que tu la resolguis i en Dash sigui qui el programis per veure si l'has encertat o no has encertat. Clar, és molt diferent.
El que sorprèn és que tenen molt clar que la robòtica té molt de sentit. És a dir, no responen vagament, no? Responen amb una claredat de trobar el sentit allò.
Sí, sí, ho tenen claríssim, sí. I això que són nens que fa només 2 anys que fan robòtica, a primer i ara fan segon, i ho tenen claríssim, ho han integrat com això, com una eina més.
T'imagino que has estat en aules en les que no es feia robòtica i a aules en les que... Què canvia?
La motivació. De motivació, com ho viuen les criatures, com els hi brillen els ulls, perquè és que en Dash s'ha mogut just on jo volia que es mogués. Aquest aprenentatge també d'assaig-error, de ho he provat, no me n'he sortit i no ha passat res, perquè això, estava provant-ho, no me n'he sortit, ho he tornat a provar i ara sí, i en Dash s'ha mogut, i hi han crits d'alegria. Per mi, entrar en una aula en què hi hagi aquests crits d'alegria per un aprenentatge, em sembla que és el que voldríem el 100% dels mestres de tot arreu. És
de,
això.
De fet, a mi també em passa que, bueno, primer que sempre els dic als alumnes de dir a robòtica, venim a equivocar-nos, perquè és equivocant-nos que més n'aprenem. I després també és molt maco a vegades constatar com de dir, ostres, que és l'hora d'anar al pati.
I no hi volen anar.
No, que volem quedar-nos aquí, acabar d'això. Ostres, demostra que d'alguna manera això sí que els atrau, no? Perquè si, jo poques vegades m'he trobat amb alumnes dient-me no vull anar al pati, vull quedar-me aquí a acabar aquest robot, sí, perquè aconseguir el repte o aconseguir aquest objectiu, no?
Jo de vegades poso d'exemple això, que un dia que fèiem amb en Dash, amb aquest robot, fèiem un repàs de les taules de multiplicar, que és una pedra angular de segon, que és on em moc més. I va sonar el timbre del pati i em deien que no volien sortir, que per favor, no volien sortir. Clar, a mi em costa imaginar aquesta mateixa situació on l'eina que haguéssim fet servir fos una altra. Fos el paper i el llapis, que hi han de ser, eh? En altres moments. No, sobretot, no estem dient que fora paper i llapis, al contrari. Però en aquests moments s'ha d'aprofitar el valor que ens aporta la robòtica.
Es transforma l'aula i es transforma el centre i es transforma la manera d'educar?
I tant. I tant. Sí que és cert que la innovació tecnològica no vol dir que un centre que innovi tecnològicament estigui innovant pedagògicament. Però sí que, en certa manera, com que t'implica un canvi de paradigma, acabes anant cap a la transformació educativa.
Digue'm quin és aquest canvi de paradigma.
Per començar, el de situar el nen al centre de l'aprenentatge. Tu proposes un repte i et mantens en un segon pla. Tu no ets el mestre que està dient ara fareu això i això i això altre, sinó que proposes, llances un problema, un repte, un enigma, i els passes la responsabilitat als alumnes. I són ells amb que el treball cooperatiu acaben buscant la solució allò. Clar, és un canvi de pensament que això, que comences amb la robòtica i acabes plantejant-te si no hauries de fer el mateix canvi al moment que estàs fent matemàtiques o al moment que estàs fent català, si aquest canvi no hauria d'englobar-ho tot.
De fet, és una mica... A vegades em diuen, ostres, com la robòtica ha canviat la cosa al teu col·legi? I jo dic, bueno, en el meu col·legi poc ha canviat, perquè el meu col·legi ja estava immers en una innovació pedagògica, educativa, i llavors, d'alguna manera, la robòtica simplement ha sigut com una eina més per poder donar un ventall d'oportunitats als alumnes que hi ha encaixat a la perfecció perquè està en línia amb la innovació tecnològica. Però com que ja partíem d'una innovació educativa prèvia, doncs transformar no ha transformat res, simplement és una peça d'un engranatge que fa que la maquinària doncs, potser sigui més completa, no?
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com transforma, en aquells que no siguin transformats encara, com es deies tu, la robòtica.
Bernat Foch. Els joves que són capaços de pensar computacionalment tenen més facilitat per conceptualitzar, entendre i utilitzar la tecnologia.
I llegim a la pàgina de Codelearn. Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma per tal d'aconseguir que faci allò que nosaltres volem.
Exacte. En aquest sentit, els robots són un tipus més de màquina, oi? Al final, amb la programació... com és el llenguatge de les màquines, doncs pots parlar amb totes elles, pots parlar també amb els mòbils, pots parlar amb els ordinadors, aviat amb les neveres, amb els cotxes.
Clar, ara quan t'ho he dit m'has fet pensar, i abans quan dèiem la paraula robot, no?, de treballs forçats, no?, els robots són com els nostres esclaus, no?, després de totes aquelles pel·lícules que parlen de que un dia s'enfadaran amb nosaltres i ens enviaran a rodar.
Sí, bueno, també hi ha les altres pel·lícules, no? Com la de la música del principi, l'home bicentenari, que és el robot que desenvolupa sentiments, no? No sabem una mica cap on anirem, però bueno, al final, fins ara el robot és una eina al nostre servei, que com hem anat dient, doncs, és responsabilitat nostra com la programem, perquè ells al final, totes les màquines al final només fan el que nosaltres els diem.
Què proposa Codelearn?
Codelearn, al final, es tracta d'un grup de pares i mares que fa uns anys ens vam decidir a dir volem pels nostres fills que aprenguin totes aquestes coses, que aprenguin aquest llenguatge, no? Perquè si a l'escola aprenen l'anglès, i això ja és una cosa que va costar molt, no? Podem mirar els nostres països del voltant i veiem que aquest és un estat en el que li costa incorporar noves matèries, doncs no volíem que pels nostres fills o per una o dues generacions de nens això fos una cosa que no tinguessin, d'acord? Volíem que ells poguessin adquirir tot això. Llavors som des d'enginyers fins a mestres i pedagogs, tot el rang, i intentem doncs, ensenyar tot el que té relació amb això, un terme en el món anglosaxó que és les computer science, les ciències de la computació, que aquí no s'utilitza molt, però al final engloba una mica doncs, tot això, no? Tot el que té relació amb programar els ordinadors. Els hi volíem transmetre això i a més fer-ho de la millor forma que poguéssim, que és a través doncs, del joc, de la gamificació, perquè al final la programació... una mica com les matemàtiques pot ser una mica una cosa d'orilla, no? Una cosa de pensar. A vegades els nens, o molt sovint molts nens no tenen ganes de pensar, no? Volen jugar i estan també en el seu dret o gairebé fins i tot en el seu deure de jugar, però nosaltres intentem a través d'això, a través d'aquest joc, que adquireixin aquestes habilitats a poc a poc, perquè no només els nens que ja en tenen una mica tendència, no? Que això pràcticament ho veiem el primer dia, no? Quan arriba un nen i d'aquells que diguem que se li dona bé, doncs ho veus. Però no volem que només aquests nens adquireixin aquestes habilitats, volem que tots ho puguin tenir aquesta oportunitat. Doncs per a fer això és una mica més complicat i és el que anem intentant.
Si ens escolten pares i mares, per quina raó tu els diries que és bo que els seus fills facin robòtica?
Bé, tornant una mica al tema de l'anglès, si pensem una mica en el món del futur, del com serà, si cada vegada estem més rodejats de màquines, jo crec que té sentit que els nostres fills siguin capaços de comunicar-se amb aquestes màquines. No vol dir que tots ells hagin de ser programadors i tots ells s'hagin de dedicar a això, però sens dubte el programar obre moltes portes. Podem preguntar a qualsevol recient llicenciat en biologia, en física, en matemàtiques, que el fet d'aquesta programació, que potser a la carrera va ser una assignatura puntual que van veure, potser és la que els ha acabat obrint portes. I potser també a ells internament els ha obert una nova mentalitat i una nova forma de veure el món, no? Al final es tracta d'això, de donar oportunitats als nostres fills. Jo crec que tots volem el millor pels nostres fills o pels nostres alumnes i sabem també que és complicat, no? A vegades saber com, no? I això és una mica el que ens dediquem, a trobar la forma del com per poder donar-los aquestes oportunitats.
Abans escoltàvem una frase que deia que els nois tenien més tirada i l'Eulàlia feia gestos i ara en torna a fer. Vosaltres, en la vostra experiència, creieu que hi ha una tendència per part dels nois a la programació, a la robòtica, que poden aprendre habilitats per igual, que és potser una lògica més de rols? Com ho veieu, això?
Jo crec que hi ha una cosa sociocultural aquí darrere, perquè moltes vegades ens ho trobem que ens venen pares, potser, que tenen doncs, un fill i una filla, i ens diuen, mira, és que al meu fill potser li agradaria això. I a la filla? A la filla? Bueno, no, però a ella, això dels ordinadors... I moltes vegades, doncs, si aconseguim convèncer-los de que ho provin, doncs amb elles també els hi agrada, perquè al final és més doncs, això, no? Un clixé, una cosa que els pares transmeten, moltes vegades sense ni donar-se en compte, no? Que tota la societat sembla que empeny cap a un costat, però que no hi ha res que ho sustenti, diguéssim, no?
Eulàlia, tu que feies cares i...
És que és això, em trobo massa vegades amb aquesta mena de masclisme que tenim hiperarrelat, és la mostra que veig més exagerada del masclisme que està arrelat a la societat, com tenim tots claríssim que sí, que els nens cap a robòtic, però la nena vols dir... Dius, home, i la nena, i tant, i per què no? És un ésser humà, no? Vull dir, tots podem fer robòtica.
I, curiosament, es considera que la primera programadora va ser una dona, no? Ada Lovelace. I això ja al segle XIX, no? I jo, per exemple, en aquest cas, tinc molta curiositat per veure què passarà, suposo, Eulàlia, tu
sí,
també.
I tant.
I tu també, Bernat. Què passarà amb aquestes generacions que ara, des de petits, estan fent tots robòtica? Clar, doncs al meu col·legi tots fan robòtica, no? Tots fan robòtica. De dir, ostres, quan arribin a l'ESO, quan arribin a batxillerat, s'hauran fomentat més les vocacions científico-tecnològiques en el cas de les noies, perquè clar, nosaltres oferim robòtica tant a nens com a nenes, és indiferent.
I la resposta és també indiferent? És a dir, genera el mateix interès en nens com en nenes? Ara has dubtat, eh?
Sí, he dubtat perquè no et sabria dir... No et sabria respondre taxativament sí o no.
Doncs...
Jo crec que en general sí. També diré que les nenes, per exemple, d'entrada, temes de certa sensibilitat, de treballar en equip, tot el fet aquest de la robòtica per ajudar, sembla que és algo que els hi crida més l'atenció a vegades que alguns nens.
Jo anava a dir, com més petits són, menys intoxicats estan.
Exacte.
I per tant, sí, ho reben amb el mateix entusiasme un nen que una nena.
I com més petits són, també són més experts?
Déu-n'hi-do. Però és el que us deia abans, experts en segons què. Perquè et diuen, sí, sé fer anar la tauleta, molt bé, què saps fer? I saben obrir la tauleta del papa per obrir YouTube o jugar a Candy Crush, però no saben que aquella tauleta pot tenir usos bons, entre cometes.
Ens ha faltat parlar dels mestres, perquè estem parlant de la robòtica en relació als nens, però clar, molts mestres segurament no varen ser formats en robòtica, ni en programació, ni en computació. Què ens trobem aquí en relació als mestres?
De tot. De tot. Des del mestre que ho veu amb por, però ho veu amb por per la ignorància, pel fet de que, com que no ho ha viscut, té por d'enfrontar-s'hi, però un cop comences a fer-li un acompanyament, perquè l'acompanyament és bàsic, perd aquesta por, a mestres entusiastes, i això no depèn ni del sexe ni de l'edat, ni de cap tipus. És això, és la personalitat del mestre.
Clar, jo, per exemple, al col·legi no sóc l'única persona que fa l'assignatura de robòtica. Tinc una companya, la Maribel, i un altre company de primària, el Xavi, que també s'hi han afegit, i malgrat no, d'entrada no està ficats en aquest món, ostres, s'han animat i amb un acompanyament. També vull dir que cada cop et trobes més formació, més possibilitat de formar-se, però jo amb això sí que crec que des de les universitats, des dels estudis de magisteri, per exemple, ostres, potser ja estan tardant en afegir una assignatura de programació i de robòtica per aquells professors que, o de l'especialitat de les TIC o inclús de les altres especialitats.
Crec que a l'UDG tenen l'especialitat de noves tecnologies o TIC. Estan això, tirant cap a una especialització, però caldria això a nivell global, de tots els estudiants de magisteri, perquè és que és el que es trobaran, si ja hi som ara.
Si us sembla, acabem ja aquesta conversa i acabem tal com hem començat amb l'Isaac Asimov i les tres lleis de la robòtica. Primera, un robot no ha de perjudicar un ser humà o, per la seva inacció, deixar que un ser humà pateixi danys. Segona, un robot ha d'obeir les ordres que li són donades per un ser humà, excepte quan aquestes ordres s'oposen a la primera llei. Tercera, un robot ha de protegir la seva pròpia existència fins que aquesta protecció no contradigui la primera ni la segona llei. Acabem, doncs, amb aquestes lleis de la robòtica. Gràcies per haver-nos acompanyat, Eulàlia Canet. Gràcies, Bernat Foix. I gràcies, Vicenç Casas, per haver estat avui en aquest programa per conèixer millor, per pares, mares, educadors, per tothom, la robòtica. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci. Catalunya
Ràdio. L'ofici d'educar. Un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar. De la sortida del poble naixien tres camins. L'un anava cap al mar, el segon cap a la ciutat i el tercer no anava enlloc. En Martí Caparrut ho sabia perquè ho havia preguntat a tothom i de tothom havia rebut la mateixa resposta. Aquest camí no porta enlloc, és inútil anar-hi. I fins on arriba? No arriba enlloc. Però aleshores per què l'han fet? No l'ha fet ningú, sempre hi ha estat. Però ningú no ha anat mai a veure on mena? Aquest és l'inici d'un conte molt bonic que es diu El camí que no duia enlloc.
I és un camí dels contes per telèfon del Gianni Rodari, un clàssic. Avui ens ha portat el Jaume Centelles, apassionat de la literatura, i ja sentiu com disfruta ell amb els llibres, ens ha portat aquest clàssic. Però sí, contes abans d'anar a dormir, per exemple.
Sí, però quan parlem de Gianni Rodari ens hem de posar de genolls, perquè és de...
Ens hi posem.
És de reclinatori, ens posem de genolls, perquè és un dels personatges que més ens ha marcat els mestres, Gianni Rodari, amb aquest contes per telèfon, els contes per jugar, els contes escrits a màquina, tots molt, molt bonics.
Per què són contes per telèfon?
Són contes per telèfon, a la primera pàgina t'ho explica, perquè és la història d'un home, d'un pare, vaja, en aquest cas, que viatja i està tota la setmana fora de casa i cada nit truca i li explica a la seva filla un conte curtet, perquè com és un llibre molt antic no hi havia mòbils, l'home buscava una cabina i trucava i... Clar, no podia gastar molts calés trucant. Li explicava un conte breu. En aquest llibre, contes per telèfon, n'hi ha 70. Per tant, tu, com tu deies, és ideal cada nit per, abans d'anar a dormir, o abans de dinar, o abans de sopar, o quan sigui, cada dia llegir-ne un i disfrutar-ne. Molts d'ells s'han passat després a àlbum il·lustrat, i molts d'ells es poden explicar perfectament. Aquest de Martí Caparrut jo l'he sentit contar amb sessions de narració de contes fantàstiques. M'agrada, és un dels que més m'agraden, perquè parla d'un camí que no du enlloc, fins que el nen, el Martí, s'atreveix a transitar-lo. I recorda molt el poema de Robert Lee Frost, The Road Not Taken, aquell poema tan bonic que el John Fitzgerald Kennedy explicava o defensava en els seus discursos, no? Deia, hem de caminar per llocs on mai no ha passat ningú. És una idea molt poètica i molt bonica, no? Per, bueno, atrevir-te a fer allò que no ha fet mai ningú. Un llibre per cicle mitjà o per, fins i tot per cicle inicial, l'havíem arribat a llegir amb els nens de primer i de segon, i clar, hi ha contes més potents i altres no tan potents, però són 70 històries, algunes molt divertides i amb jocs de paraules. Ell, el Rodari, el que feia era, té un llibre mític que és, per mestres és mític, La gramàtica de la fantasia, que t'explica com tu pots treballar la creació d'històries a partir de diferents tècniques que ell va experimentar a les escoles d'Itàlia, Gene Rodari, un personatge que era periodista i després s'hi va dedicar a anar per les escoles treballant la gramàtica.
I la bellesa d'acabar el dia explicant un conte
això ja és,
al fill.
Sí.
O al net.
Sí,
al fill. O qui sigui.
Sí, l'únic problema és que són, ja t'ho he dit, són contes breus i els nens amb un conte...
No tenen prou.
No en tenen prou. Demanen un altre, i un altre, i un altre, i fins que s'adormen.
Molt bé. Doncs anirem repartint aquests contes. Moltes gràcies, Jaume Centelles. Avui aquest Gianni Rodari...
Contes per telèfon. Amb una traducció fantàstica de la Teresa Duran, editat per Joventut. I també té unes il·lustracions d'un tal Emilio Urberuaga, que és un senyor de Madrid que il·lustra contes infantils, en aquest cas són en blanc i negre, però molt, molt, molt curiós.
Doncs gràcies, Jaume.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics un fragment de Lo Somni que ens parla d'una interrupció que dona lloc a coses diverses, interrupcions com tantes com ens fan els nostres fills quan parlem, que és difícil a vegades mantenir una conversa.
Sí, exactament, va per aquí.
En parlem amb el Joan Centenar, que és doctor en filologia, és editor de l'editorial Barcino, i avui ens porta aquest fragment de Lo Somni. Què ens diu aquest fragment?
Aquest fragment se situa quan, en un moment en què... Bernat, el protagonista, està escoltant la baixada dels inferns que va fer Orfeu per salvar Eurídice, la seva dona, i Tiresias l'interromp. I aleshores aquesta interrupció irrita, com és normal, Bernat. I llavors Bernat diu el següent. Diu, val a dir que et comportes d'una manera ben estranya i molt digna de reprensió. No n'has tingut prou de fer callar el senyor rei quan volia parlar-me, que ara has d'interrompre Orfeu? No em sembla haver-te fet mai cap tort. Et demano que no em neguis el plaer d'escoltar-lo. I llavors Tiresias respon, de la mateixa manera que un bon metge no actua pensant en el plaer del pacient, sinó en la seva salut, així obraré jo amb tu, perquè la meva funció no és divertir ni afalagar, sinó desenganyar. En les paraules d'Orfeu hi trobes delit perquè et parlen d'amor i són un verí per la passió del teu cor enamorat.
M'ha agradat aquest to saber de Tiresias,
sí,
que has fet.
Sí, és un personatge, és el moralista del llibre i això es nota.
Què en podem extreure d'aquest fragment?
Tiresias, amb aquest paper de moralista sorrut, diu que vol desenganyar Bernat. Això forma part del context de l'obra. No ens fixarem tant en el desengany amorós que pretén, sinó en el fet que, d'alguna manera, a la vida ens cal passar per moments una mica més de desengany o, fins i tot, de menys agradables, per dir-ho així, i dels quals, però, en podem extreure experiències, en podem extreure coneixement. És una mica el que pretén Tiresias. Diu, jo no estic aquí per fer-te gaudir, sinó per curar-te, per desenganyar-te i fer que t'adonis de la veritat, de les coses que són realment importants.
Això portat a la vida quotidiana és com, jo recordo aquesta setmana amb el meu fill, doncs no mires el partit.
Bé, podria ser una experiència de la qual extraure coneixement, segur.
I per què m'ho dius, això? Doncs perquè no, i perquè ara potser no ho veus, però alguna cosa n'aprendràs d'anar-te'n a dormir en lloc de mirar el partit.
És una mica el que fa Tiresias, sí, el Tiresias moralista, doncs diu, ara no gaudiràs d'això perquè has de tenir coneixement i has de prescindir d'aquestes coses que no et fan cap bé.
On ho trobarem, això?
Ho trobarem a l'adaptació del Somni que l'Alba de Déu va fer per a Tas de Clàssics, que és una col·lecció de Barcino que forma part de la Fundació Carulla.
I dèiem en començar que aquest fragment també ens portaria a parlar de les interrupcions. Un dia en podem parlar d'aquella dificultat de mantenir una conversa des del principi fins al final, perquè nens interrompen i quan els dius allò de... estic parlant, després m'ho dius, encara els agafa més ganes de dir-ho.
Sí, a Tiresias li passa una mica el mateix, però no és ben bé un nen, és un personatge vell i venerable, i per tant seria una altra cosa, però també té aquesta tendència a interrompre. Interrompre el rei i després interrompre Orfeu.
Gràcies, Joan.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar escoltant la particular visió que tenen els nens del món. Avui escoltem els nens i les nenes de l'escola Puig Les Cadiretes que ens parlen de les seves classes de robòtica. Us deixem amb la veu de l'experiència.
Tu com te dius?
Hola, m'ha dit Ariadna.
I quants anys tens?
10. Hola, me dic Martí i tinc 7 anys.
A col·le fem robòtica, tenim un robot que es diu Dash i fem activitats amb ell. I per controlar-lo tenim una tablet.
Hem fet un dia, vam pintar amb una cartolina gran, vam pintar una ciutat i quan la vam acabar, que vam tardar 2 setmanes, el vam conduir en Dash i cadascú deia ara en Dash va a la Clínica Girona i en Dash anava a la Clínica Girona.
Ole, tu!
Després, també hi havia una altra activitat que era disfressar en Dash i tenien que disfressar-lo d'un conte i tenien que fer un conte amb el Dash. Per exemple, el nostre grup pues, feia el conte del tió perquè com era Nadal vam decidir fer el tió i el vam fer. Cada tió.
Chiquitita.